Avui ha arribat la primera sentència de tots els casos investigats que pressionen Pedro Sánchez. I és una condemna contundent. El Suprem ha castigat a 24 anys de presó José Luis Ábalos, qui va ser un dels seus més estrets col·laboradors. La sentència considera aprovada una trama de cobrament de comissions i tota mena de favors, fins i tot amb diners públics, a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Koldo García ha estat condemnat a 19 anys i Víctor de Aldama, comissionista confés, en canvi, en surt pràcticament indemne per la seva confessió.
Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
La sentència el considera culpable, el cervell de la trama, però es premia la seva confessió fins al punt que no haurà de tornar els 4 milions d'euros a comissions de les mascaretes.
Una sentència que ha enxampat Sánchez en un acte sobre fons europeus i no hi ha fet referència. Núñez Feijóo, en canvi, sí.
El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
En canvi, membres del govern la troben poc proporcionada, Óscar Puente i Yolanda Díaz.
¿Le parece desproporcionada la condena?
A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
Catalunya nit. Un primer ministre que no ha pogut aguantar més la pressió és el britànic Keir Starmer.
I will resign as leader of the Labour Party.
Després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals, plega, diu, per sotmetre's a un procés intern de primàries i se les verà amb el nou home fort del laborisme, l'actual alcalde de Manchester, Andy Burnham. I si aquest guanya, compte, serà el setè primer ministre des del Brexit, ara que demà, just, farà 10 anys del referèndum.
I un dia més parlarem de la calor, perquè a la façana litoral entre el Garraf i el Maresme, a la Catalunya central i a les comarques de Lleida hi ha un avís de perill perquè la calor pot ser intensa aquesta nit i matinada. Fa estralls aquesta onada de calor també a Europa. A França, on s'ha arribat als 43 graus, és la principal hipòtesi de la mort de dos nens de 2 i 4 anys que havien quedat tancats en un cotxe.
La història de Convergència Democràtica de Catalunya ja forma part de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui.
És el reconeixement explícit que ha fet el president Salvador Illa al partit que va liderar Jordi Pujol, que per ser ha volgut participar en l'acte reivindicat en l'esperit d'aquella Convergència.
Vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem d'oposar amb tota rotunditat.
Viatjarem tot seguit, prepara. Tinc un món avorrit, em fas falta. Parlarem cada nit, ets cal.
Aquesta peça forma part del repertori del musical de nova creació i en català Després de nosaltres, que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan una relació s'acaba.
Som alguna cosa. Si hi ha nosaltres després.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Avui hem tingut la primera condemna i dura a un ministre de Pedro Sánchez. El Tribunal Suprem ha condemnat José Luis Ábalos a 24 anys de presó per corrupció orgànica i continuada en plena pandèmia pel cas de les mascaretes. El seu assessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó, i el cas deixa un clar triomfador, podríem dir, que és l'empresari Víctor de Aldama, que, tot i ser el cervell de la trama, el corruptor confés, se salva de la presó per haver col·laborat amb la justícia. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
A veure, Paula, analitzem-ho bé, perquè és una sentència de 224 pàgines, l'anirem desgranant. D'entrada, com argumenten la condemna a Ábalos?
Sí, el Suprem el que fa és que dibuixa una trama de tres. Ábalos era el cap, el seu assessor, Koldo García, era la corretja de transmissió i de Aldama era el corruptor. El 2020, i en plena pandèmia, van muntar una organització criminal per enriquir-se i tots tres hi guanyaven. Van aprofitar l'influència de l'aleshores ministre de Transports, diu el Tribunal Suprem, per aconseguir que organismes públics compressin 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i se li van adjudicar contractes des de DIF o Ports de l'Estat i, a canvi del favor, l'empresari va pagar a Ábalos, aleshores ministre de Transports, i el seu assessor amb diners i espècies.
I avui el Suprem ha donat per provat que Ábalos i el seu assessor estaven a sou de l'empresari.
Sí, queda acreditat, segons el Suprem, que tots dos van cobrar de l'empresari 10.000 euros al mes durant 2 anys i que Ábalos també va gaudir d'un xalet a Cadis, d'unes vacances pagades a Marbella, i el Dama va sufragar també el lloguer de la nòvia d'Ábalos, Jessica Rodríguez, en un pis al centre de Madrid. Per acreditar els pagaments, el Suprem dona per bona la versió del comissionista confés de Víctor de Aldama. També recullen un Excel on ell mateix apuntava aquests pagaments i fan referència a la declaració de socis i treballadors de l'empresari que durant el judici van declarar haver entregat diners, per exemple, al germà de Koldo García. El que no queda acreditat, diu la sentència, és que el ministre i el seu assessor s'embutxaquessin comissions directes a canvi de l'adjudicació d'aquests contractes públics de les mascaretes, tot i que els jutges sí que veuen provat que van mediar a favor d'aquests contractes.
Clar, el cas el que crida l'atenció és la diferència entre les penes. Tenim Ábalos i Koldo García en la forquilla alta, diguem, amb penes de 24 anys de presó per a l'exministre i Koldo García 19, i en canvi Víctor de Aldama només 4 anys i la possibilitat d'esquivar la presó.
Sí, aquest és un dels titulars del dia. La sentència deixa ben clar que de Aldama és culpable, que és el corruptor del cas, el cervell de la trama, i que amb ell comença tot, però el Suprem el que fa és premiar la seva confessió perquè ha estat clau, diuen els jutges, per destapar la trama. Expliquen a la seva sentència que en un cas tan complicat de detectar, d'investigar i sobretot de condemnar, tenint en compte que el ministre estava a la cúspide de la trama, la col·laboració de Víctor de Aldama és determinant. Per això el que fa el Suprem és rebaixar-li de 7 a 4 anys la condemna, el deslliuren també d'entrar a la presó i només haurà de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i això és important, tampoc haurà de retornar els 3,7 milions d'euros de comissions de la venda de mascaretes. El Suprem el deslliura d'aquesta multa que demanava la Fiscalia per haver guanyat l'adjudicació dels contractes gràcies a informació privilegiada, perquè el Suprem ha decidit que no el condemna per aquest delicte. Per això, avui, de Aldama estava exultant, presumia d'haver sortit indemne.
Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo que espero que los demás, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
I animava així, ara ho sentíeu, altres empresaris implicats, per exemple, en el cas Zapatero o en el cas Leire, a estirar la manta.
Sí, que hem de sentir un Aldama satisfet, deia, contrasta amb la indignació d'Ábalos i Koldo García, que tenen al davant un futur molt negre.
Sí, penseu que Ábalos té 66 anys i amb aquesta condemna passarà com a mínim 16 anys a la presó. Ell i Koldo García, recordareu, ja hi són des de fa 7 mesos, per això avui només hi ha reacció en fons del seu entorn familiar. No el sentirem, com ara sentíem a Víctor de Aldama. El que diu el seu entorn és que la sentència és desproporcionada, injusta, i que senten molta ràbia perquè creuen que no s'ha fet justícia. Avui ressonen més que mai aquelles paraules de l'exministre al final del judici d'ara fa un mes y mig.
Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara. Me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
ja anticipava llavors una condemna, denunciava ser víctima d'una persecució política contra ell, però avui el Suprem li respon que amb la seva corrupció ell també ha fet mal a la política.
Sí, perquè a més els magistrats han afegit un retret polític en aquesta sentència.
Sí, perquè diuen que un cas greu de corrupció com aquest suposa un greu deteriorament de la confiança de la gent en la política i que la corrupció erosiona els fonaments democràtics de l'Estat. És una reflexió final que fan en aquesta sentència que firmen els 7 magistrats del Suprem, entre ells Manuel Marchena. La sentència és ferma i Ábalos i Koldo García només podrien explorar la via del recurs davant del Constitucional, al·legant que s'han vulnerat els seus drets fonamentals.
La setmana ha començat ja a tota màquina a Madrid. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats. Fins la propera.
Molt moguda. Una abraçada. Adéu.
Les 10 i 10 minuts, el cas és que amb la sentència sobre la taula, tant el PSOE com els seus socis de govern han volgut marcar distàncies amb José Luis Ábalos, amb l'exministre, i han criticat, s'han fixat amb el fet que Dialdama hagi pogut esquivar la presó. El Partit Popular ha aprofitat l'ocasió per tornar a exigir a la convocatòria d'eleccions a Pedro Sánchez. Joan Vilaplana, bona nit.
Bona nit. Sí, comencem pel govern. Fons a la Moncloa han condemnat el comportament de l'exministre de Transports i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual titular del Ministeri, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera.
¿Le parece desproporcionada la condena?
A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
Abans, i en referència a Dealdama, Puente havia afirmat a X, a la xarxa X, que la sentència és alliçonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i decideix col·laborar. També s'ha referit a l'empresari, la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir amb duresa que convoqui eleccions. El sentim.
El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
I els partits catalans, què n'han dit, Joan?
Doncs a X, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i quin contingut té el que queda de legislatura. Rufián també ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per Dealdama i no per la condemna a l'exministre Ábalos.
Gràcies, Joan.
Avui la crònica judicial té un segon un titular important, i és que el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado. Anem cap a Madrid. Dani Sainz Beaja, bona nit.
Bona nit. El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
Catalunya nit.
Boys and girls. On la crisi política és ben oberta és al Regne Unit. El primer ministre Keir Starmer ha anunciat avui que plega del càrrec pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo a partir del juliol com a líder laborista i cap de govern. Serà el setè canvi de primer ministre en una dècada a Downing Street, Londres. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
Passa 1:15. A Colòmbia són moments decisius. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, assegura que continua la cursa per la presidència, tot i reconèixer el resultat provisional que atorga la victòria de la segona volta a Abelardo de la Espriella. Cepeda remarca que cal esperar que el resultat sigui definitiu i també que resolguin les 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Ha fet una crida, això sí, a la calma entre els seus seguidors. Des de Bogotà, Joan Biosca, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Iván Cepeda assegura amb fermesa que ell encara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes darreres hores són provisionals i no definitius. És cert que a Colòmbia el recompte ràpid de taules i actes testimonis s'agafa com a bo, marca qui guanya les eleccions, però mai havia passat que entre un i altre candidat hi hagués poc més de 200.000 vots. El líder de la coalició d'esquerres colombiana ha demanat calma i serenitat als seus partidaris i també seguidors, no manifestar-se i esperar els resultats finals.
Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos.
Des de les files de l'extrema dreta es veuen guanyadors. El candidat Abelardo de la Espriella oferia en aquestes darreres hores un missatge des de Barranquilla, ja com a cap d'estat electe. També els seus partidaris celebraven la victòria a les urnes. La darrera paraula està en mans del Consell Electoral de Colòmbia i, si cal, podria intervenir la justícia. Hores de gran incertesa al país andí.
Els Estats Units han suspès les sancions a l'Iran per la venda de petroli fins al 21 d'agost. És una decisió que indica el bon camí de les converses de pau entre els dos països després de la trobada d'aquest cap de setmana a Suïssa dels equips negociadors. La notícia ha fet caure encara més el preu del cru. El barril de Brent val un 3% menys, al voltant dels $77. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit, i això ho acaba de celebrar ara mateix Donald Trump, que està en roda de premsa en aquests moments al despatx oval de la Casa Blanca. Els 2 mesos sense sancions al petroli iranià també han de ser 60 dies sense peatges a l'estret d'Hormuz. Trump diu que l'estret està obert i que ells se n'ocuparan que continuï estant obert, si no tornaran a posar el bloqueig navals que imposaven. Durant aquest període de 60 dies, dèiem, Washington i Teheran han de segellar un acord, han de negociar la limitació del programa nuclear de la República Islàmica. De moment, segons el vicepresident J.D. Vance, els inspectors de l'ONU tornaran a revisar les instal·lacions iranianes nuclears.
Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'AIA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
En tot cas, el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha matisat que l'entrada dels inspectors es farà d'acord amb el que digui el Parlament i el Consell Suprem de Seguretat Nacional del País Persa. Després de dos dies de negociacions a Suïssa aquest cap de setmana, els contactes continuen a diferents nivells. El president iranià Massoud Pezeshkian viatja al Pakistan, país mediador, recordem, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammed Baqet Ghalibaf, va a Oman per coordinar l'administració conjunta de l'Iran amb aquest país de l'estret d'Hormuz, i el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio es desplaçarà demà al Golf Pèrsic per supervisar precisament el trànsit de vaixells a les 7, a veure si s'està fent tal com van acordar.
Doncs avui la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant el Parlament que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
Són les 10 i 21 minuts, fem una pausa per la publicitat i a la tornada tornarem a parlar de la calor d'aquests dies. Ve per demà una nit en alguns punts de Catalunya de molta, molta, molta calor. Ara us ho expliquem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
Entrades a Teatre Poliorama. Diorama.com.
Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan Carreras. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Gairebé 42 graus i mig, concretament 42,4. Aquesta és la temperatura màxima que s'ha assolit avui a Catalunya. L'ha registrat la ciutat de Lleida, però diverses poblacions han superat els 41 graus. Avui era el punt àlgid de l'onada de calor, però de cara a demà, nit de revetlla, les temperatures també seguiran sent molt altes. Oriol Pujador, bona nit.
Què tal? Bona nit.
I això vol dir que aquesta nit costarà dormir a bona part del país, també.
Sí, perquè a la façana litoral, entre el Garraf i el Maresme, a la Catalunya central i a les comarques de Lleida, de fet, hi ha un avís del Meteocat, un avís de perill, perquè la calor pot ser intensa aquesta nit i matinada. Durant el dia, Lleida ha registrat, com deies, la temperatura més alta, però a banda de Ponent, també Vinebre, la Ribera d'Ebre, ha fregat els 42 graus, i a la Catalunya central, algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant l'episodi d'altes temperatures que encara s'allargarà uns dies, com a mínim fins dimecres. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix a la necessitat d'estar alerta durant aquests propers dies.
Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa, i per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància, també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
Sí, aquesta onada de calor arriba a les portes de la Revetlla de Sant Joan, ho dèiem, i després d'uns dies sense gaire pluges, a més, vull dir que això ha disparat el risc d'incendi.
Sens dubte, el govern diu que el risc és extrem, per això no s'autoritzen fogueres ni llançament de petards o coets prop de massa forestal. Es fa una crida a la responsabilitat de la població. Aquesta tarda, de fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han presentat la campanya de conscienciació d'aquest estiu, que es titula Foc és foc, que inclou anuncis, recomanacions i consells d'autoprotecció davant d'un escenari de molt perill.
Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones de menys de 400 metres de les zones boscoses.
Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
Aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat les comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar, però al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés.
Doncs a Lleida, on ja hem dit que avui han arribat aquests 42,4 graus, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, entitats socials reclamen més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albacar.
Amb la campanya de la fruita en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 2:30.
Quan hi ha avisos de perill per calor, s'avancen els horaris de feina i cal garantir protecció per als treballadors. Quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius concretes. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Unes recomanacions per dir: avui, a partir de la una, no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
L'any passat, un temporer va morir per un cop de calor al Segrià mentre treballava a 40 graus. L'empresa va ser una de les 9 sancionades el 2025, a Ponent.
Gràcies, Júlia. L'onada de calor està sent molt important en el conjunt de països europeus, especialment a França. Allà, al sud-est, a Carpentràs, dos nens de 2 i 4 anys han mort després de quedar atrapats dins un vehicle durant aquesta onada de calor que afecta el país. La fiscalia està investigant els fets, tot i que la principal hipòtesi de la seva mort és aquest fet de les altes temperatures. L'episodi amb màximes properes als 43 graus ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de França i s'han cancel·lat les classes en algunes escoles. 13 persones han mort ofegades durant el cap de setmana mentre es banyaven per refrescar-se, justament. És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes. Amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica, al sud d'Anglaterra i Gales, les temperatures també podrien arribar als 38 graus fins dijous, i a Alemanya 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic.
Doncs amb aquestes temperatures, l'Olga Clapés, la nostra companya del Departament d'Assessorament Lingüístic, vol aturar-se en una paraula que ja us podeu imaginar quina és.
Ja fa dies que la paraula ha de ser calor. Del llatí calor, que ens ha donat paraules com calent, calefacció, caldo o caldera. No fem cap descobriment si diem que fa calor. I és que ens estem acostant a la canícula, que ve del llatí, del diminutiu femení de canis, gos. I és que canis és el nom que rebia l'estel Sirius, o estel del gos, de la constel·lació K major, molt lligat a aquesta època de calor. Per això els dies de calor, mandra i gandoleria, ens agrada fer el gos. Ja ho ha dit tothom, que fa calor, però siguem una mica més originals i busquem alternatives. Podem dir que fa calda, butorn, que fa bubó, xardó, calitja, calorada, quina estuva, quina ardor o caliu, déu-n'hi-do quina xafogó o fins i tot fitó. I encara que l'expressió va fer fortuna, no és el caloret, eh? Sempre caloreta o escalforeta.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
El president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat avui la política de préstecs hipotecaris de l'entitat després de que la Comissió de la Competència hagi situat la gran banca en el punt de mira per pràctiques anticompetitives i els hagi obert un expedient sancionador. Torres s'ha mostrat contrari que el Banc d'Espanya limiti les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, en Charles Lafuente.
Davant la investigació engegada per competències sobre els preus de les hipoteques a tipus fix, Carlos Torres diu que el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
Torres ha demanat que no s'intervingui el mercat hipotecari espanyol perquè Defensa és molt competitiu i funciona.
Dos quarts d'onze, avui ha mort una d'aquelles persones que quan diguem el nom i cognom molta gent pensarà, doncs sí, em sona molt perquè durant anys apareixia molt als mitjans de comunicació. Ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Greenspan va estar al capdavant de la Fed entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush, pare, Bill Clinton i George Bush, fill. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però també va rebre dures crítiques per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant de la crisi.
Novetats en el cas de la mort d'Isaac Andic. La jutgessa que investiga el cas ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari també i les seves filles, que són germanes de l'acusat, Jonathan Andic. La magistrada també ha demanat reconstruir la caiguda juntament amb els forenses, Maria Costa.
En total hauran de declarar una dotzena de testimonis, entre aquests també dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa també ha demanat als Mossos que identifiquin els dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per conèixer amb més precisió quin era el seu estat de salut abans de morir. La investigació intenta determinar les circumstàncies de la mort d'Andic durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. El seu fill, Jonathan Andic, està investigat per un delicte d'homicidi.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, lloa la figura de Jordi Pujol i reconeix el paper decisiu que ell i el seu partit, Convergència Democràtica, han tingut per a Catalunya. N'ha parlat durant el lliurament del fons documental de Convergència a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Anem cap a Sant Cugat del Vallès. Marta Vallès, bona nit.
Bona nit. Tota la història del partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, altes i baixes, marxandatge, actes de congressos, tot queda des d'avui custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest matí l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que ell va fundar.
Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer vi la seva tasca de servei al país.
El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuals. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser. No serem residual. Ens hem de posar amb tota rotunditat.
A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol ha arribat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrussola.
El diputat d'Esquerra i exresponsable d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha rebutjat cap irregularitat davant del jutge del Tribunal Superior de Justícia que està investigant-lo per uns contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla. De tot plegat, ara fa 7 anys. Cristian Roldán.
L'exconseller Elena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però el Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Helena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
I parlem ara de l'automobilística Ebro, que preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar així fins a les 30.000 unitats. Rafael de Ribot.
Doncs sí, això és possible perquè la companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, a ple rendiment, Manel, li permetria produir encara més, tot i que la fabricació s'anirà compassant amb les xifres que aconsegueixin de vendes. Rafael Ruiz és president del grup Ebro Motors.
L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem està entre 25 i 30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro, també s'està traduint a treballadors.
Actualment, segons l'empresa, el grup Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i a uns 2.000 més d'indirectes. A més, diu que s'han fet inversions per un total de 150 milions d'euros que inclouen noves seccions de soldadura i pintura a banda de la nova línia de producció. El pròxim objectiu d'Ebro, començar a fabricar a finals d'aquest any o a principi del que ve el primer cotxe elèctric pur. Serà un vehicle amb marca pròpia i un altre tipus SUV del seu soci xinès, Chery.
Gràcies, Rafael. I avui hem sabut que Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. A Tarragona, Ricard Buigas.
L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamuixó a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens a l'R3 durant més de 6 hores.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la informació cultural.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
Ningú et va dir, estàs com una cabra?
Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
On es va assajar això?
Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
Imagina't, és una visió.
Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
Als Estats Units això acaba amb trets.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I atenció especialment si teniu 18 anys o algú a la vora a casa vostra que estigui a punt de fer-ne, perquè els joves nascuts el 2008 ja poden sol·licitar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura. Es tracta d'una ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Entre les novetats d'enguany hi ha que l'ajuda també servirà per a la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. Els joves disposen d'un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de tot Espanya. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
Viatjarem tot seguit, prepara. Tinc un món avorrit, em fas falta.
Així és com sona Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan una relació s'acaba. Amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumón R, està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro. Marta Vives.
L'amor després de l'amor és un gran tema a la vida i a la ficció. El cineasta Eric Rohmer en va parlar a la seva pel·lícula Trio amb mi bemoll, i precisament aquesta història és la que serveix de punt de partida a Després de nosaltres, el nou musical que sota la direcció de Jumón R i música de Miquel Tejada ens fa reflexionar sobre com sobreviure al desamor quan encara hi ha vincle. Júlia Jové.
Una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio mi bemoll de Rohmer. I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?
Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys, que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
Una mirada, per cert, i sobretot en la nostra llengua.
Penso que és molt interessant tant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
Les entrades de Després de nosaltres, tant pel Grec com per la temporada al Teatre Texas, ja estan a la venda.
El semiòleg i enigmista italià Stefano Bertesaghi posa a prova el lector el llibre Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que s'ha adaptat ara en la versió també al català, Montse Camps.
El protagonista de la història és un corrector de proves que treballa en una petita editorial i amaga 10 errors a cada capítol del llibre. No són casuals, perquè proporcionen al lector la clau per resoldre un crim, el de Nicolò Errante, un cèlebre escriptor que mor en circumstàncies estranyes. Un llibre que és enigma i joc i que ha fascinat milers de lectors italians, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica Catalunya Ràdio Stefano Bertesaghi.
Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
Sono l'evoluzione della lingua.
Proves sense corregir arriba en català amb edició 62, que inclòs les solucions al final, cosa que no fan totes les traduccions a altres llengües. I també s'ha adaptat, per exemple, en comptes dels noms de clàssics italians poc coneguts, hi apareixen clàssics catalans com Víctor Català o Joanot Martorell. Pau Vidal ha estat l'encarregat de fer la traducció i l'adaptació.
Són jocs que s'han d'adaptar, que la traducció directa no funciona. El que hem hagut d'adaptar han estat els noms i després, clar, els errors estrictament lingüístics, o sigui, ortogràfics i gramaticals, que en aquest sentit nosaltres ho tenim més fàcil perquè els italians en general es barallen menys per l'ortografia que els catalans.
En castellà el publica Seix Barral en traducció de Germán Beritens.
Ara que justament demà els alumnes que es van examinar de la selectivitat sabran ja la nota que han tret, la Marta Riezo, l'escriptora i col·laboradora del Catalunya Nit habitual els dilluns, avui posa la mirada sobre justament la conveniència o no d'anar a la universitat.
Vosaltres veu anar a la universitat? Quin record en teniu? Jo hi vaig anar, va estar bé, però què voleu que us digui, ni fred ni calor. Tot i així, he recomanat als nebots que hi vagin. També els vaig dir que si s'ho prenen com una continuació de l'escola o una manera de postergar l'entrada al món laboral, no cal ni que es molestin. L'han d'entendre com un espai on desenvolupar el pensament crític, entendre les perverses dinàmiques de grup i intuir una especialitat. Llegeixo que el 40% del país creu que no compensen els diners i temps invertits a la universitat. Què voleu que us digui? Em sap greu aquest desencant, perquè tenir l'opció d'estudiar és un privilegi que no tothom té. No hi ha fórmula màgica per sortir endavant al mercat laboral. A la propera dècada, amb la nostra amiga, la intel·ligència artificial, veurem un recalibrament enorme de les professions actuals. Els joves, com sempre, tindran el futur a les seves mans. I potser de manera literal, si trien un ofici manual com lampista, soldador naval o ebenista.
Tres quarts d'onze, David Huac, bona nit.
Bona nit.
Comencem al món dels esports amb una narració d'un partit que ja sabem com ha acabat.
S'acabarà el partit, la victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat per res, perquè la victòria serà per l'equip de fora.
Doncs el Barça que ha acabat perdent el tercer partit de la final ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, 80-88 ha estat el marcador final, amb una reacció important del Barça, això sí que anava 18 punts per sota, però ha acabat, aconseguit igualar el partit a 73, però aleshores el València li ha tornat la moneda amb un altre parcial que ha acabat decidint el partit. Avui fet inèdit, dos jugadors per sobre d'un 30 de valoració en una final ACB. Feia prop de 30 anys que no passava, des de l'any 98. El Barça, però, que s'ha desgastat, com deia l'Ernest Macià en aquesta narració, per poca cosa, perquè haurà de guanyar dimecres, dia Sant Joan, el quart partit per forçar el cinquè, que seria dissabte a les hores a València. Per tant, el Barça, contra les cordes, ha tornat a perdre el factor pista i aquest quart partit, doncs, a dimecres, que serà decisiu.
Segon document sonor del dia, Leo Messi, que avui l'ha tornat a fer grossa, ha parlat després del partit del seu doblet contra l'Àustria.
No, no sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
Mirava de triar Messi quin dels 18 gols que ha marcat en Mundials li agrada més, que ell considera el millor, no se n'ha sortit per aquest esgotament que destacava. Avui, dos més al sac de Messi, els que han permès desempatar amb Miroslav Klose. Messi estava empatat amb Klose, l'alemany, amb 16 gols en total en Mundials, amb els dos que ha anotat avui contra Àustria, en la victòria de l'Argentina 2-0 contra els austríacs, doncs es col·loca com a màxim golejador històric en Mundials en solitari, i això que amb empat a 0 Messi ha fallat un penal, és a dir, que en podia haver sumat 3, de tota manera, amb 5 gols en aquest Mundial, és el pitxitxi en solitari de l'actual Copa del Món.
5 gols, el segon partit del Mundial, no està malament, però compte que ve Mbappé per darrere també. Va, i ara escoltem el que ja podem dir ara sí, que és el nou entrenador del Girona.
A mi una alegria immensa, la veritat que porto 2 anys aquí, poder tenir aquesta oportunitat per mi és m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
És Quique Álvarez, ho havíem apuntat fa uns dies, que agafaria les regnes del Girona en l'any del descens a segona, així serà. Serà doncs, el tècnic del primer equip gironí. Fins ara dirigia el filial del Girona, Quique Álvarez, i en aquesta aventura l'acompanyarà el seu germà, que li farà de segon tècnic, Òscar Álvarez. Per tant, el tàndem dels Álvarez, Quique com a primer tècnic i Òscar com a segon, dirigiran el Girona a l'any en què el Girona buscarà el retorn a primera.
Gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Però ja sabeu que els dilluns sempre parlem una mica més dels esports amb Toni Padilla. Com estàs, Toni?
Què tal? Com esteu?
Molt bé. Benvingut aquí al Catalunya Nit. Mercès. A veure, dèiem que el Mundial continua i avui vols parlar d'un equip del qual, de fet, n'hem parlat aquí ja i se n'han dit moltes coses. És la selecció iraniana, no? Just ara que parlem si les converses de pau avancen o no avancen amb els Estats Units, hi ha una realitat, que una cosa que és un fet, que és el futbol com a eina diplomàtica. L'Iran, no?, està jugant a aquest Mundial. Ens en pots fer Un resum de com és aquest acord, no?, que fa que el futbol, doncs, faci que hi ha algunes coses que tiren endavant, quan després a la vida, doncs, són ben complicades.
És increïble que dos estats que estan en guerra i que, òbviament, no es posen d'acord en els acords de pau, que ara el signem, ara no el signem, sí que s'han posat d'acord per jugar al Mundial de Futbol, no? Aquest és el poder de l'esport rei a nivell de política i també de negocis. Ho hem explicat una mica per sobre, quan es va fer el sorteig al Mundial no hi havia guerra, per tant, semblava que Iran podria jugar al territori nord-americà sense problema, llavors va esclatar el conflicte bèl·lic, Iran va dir, no aniré a jugar als Estats Units, Trump va dir, tampoc us vull, però Gianni Infantino, president de la FIFA, va començar a moure una miqueta, va aixecar el telèfon, té bons contactes i va arribar a un acord entre totes les parts que consisteix que els jugadors d'Iran tenen el seu camp base a Tijuana, a l'altra banda de la frontera, és a dir, en territori mexicà, aquí dormen, aquí entrenen, aquí estan tranquils, i quan arriba el dia de partit, agafen un avió, volen en territori nord-americà, arriben, baixen, juguen, pugen a l'avió i tornen cap a Tijuana per tornar a descansar. Així no han de fer ni, no han de passar més de 24 hores a territori nord-americà. Aquest és l'acord. De moment han jugat dos partits, els dos els han empatat a Los Angeles i de moment, si guanyen el darrer contra Egipte, a Seattle, doncs fins i tot es podien classificar per la següent ronda.
Avui, però, vols parlar-nos del gran heroi de l'equip en l'últim partit contra Bèlgica.
Good pass. De Bruyne, excellent control! Must be, surely!
El porter.
Sí, correcte. Veig que no vols pronunciar
no,
el nom Agnès.
No, t'ho deixo per tu.
Va, correcte, sí. És l'Aridesa Bayrambat. És el porter d'Iran, un porter ja veterà, que va fer aquesta aturada increïble contra el partit contra Bèlgica, una de les millors del torneig. Li van donar el premi de MVP, de millor jugador del partit. I, realment, doncs, va fer una actuació soberbia i va fer-ho també defensant que els responsables del règim islamista de Teheran han utilitzat les xarxes socials per polititzar les seves aturades, dient així de defensem la nostra terra, és a dir, ja, si defensem la porteria, defensem la terra, i fins i tot van agafar, van fer com un mem, una cosa així molt viral, que era que van manipular l'imatge ben rembat com si estigués tancant ahir l'estret d'Hormuz, com dient, som molt bons defensant.
Sí, sí, sí. Home, és veritat que sempre en situacions complicades el futbol és política. S'acaba convertint en política.
Sempre ho és, i han acabat polititzant aquest home, que jo us volia explicar la seva història, perquè la seva història realment és molt emotiva. Ja et pot realment impactar. Aquest home és molt humil, és fill de pastors nòmades d'una ètnia, els Luri, que són una ètnia kurda, són una minoria dins Iran. El millor del Mundial de Futbol és que ens permet aprendre geografia molt, i antropologia. Sí. És a dir, descobrim que no tots els iranians parlen farsi i són perses. Hi ha moltes minories. És un país molt ric demogràficament i el porter, el seu gran heroi, és d'una ètnia kurda. I era pastor. Els seus pares eren pastors, analfabets, que vivien encara a les muntanyes de forma gairebé semi-nòmada, baixaven a la ciutat a vendre els formatges que feien amb les cabres. Al baixar a l'escola, ell comença, que passa per una escolarització, comença a jugar a futbol al pati d'escola com tants nens, volia marcar gols, fins que un dia algú es lesiona i diuen, posa't de porter, i va descobrir que tenia molta traça. I va saber un moment que els professors d'escola deien, aquest nano té futur, per què no intenta ser futbolista? I el pare va dir, no, aquest nano el que farà és pujar a les muntanyes a cuidar les cabres amb mi. I quan amb els seus estalvis es va comprar uns guants de porter, el pare els va amagar i li va dir, no, és que defraudaràs la família, tu, som gent molt humil, tu aquí amb caram, les cabres, no? Llavors, què ha de fer? La Lera Isabel Rambat, amb 15 anys, va marxar de casa, va demanar diners a amics i va marxar a la capital, a Teheran, dient, triomfaré en el món del futbol, amb 15 anys, sense contactes, sense saber res. I va anar a picar les portes dels clubs de futbol i, òbviament, no el volien. Llavors, què ha passat? Va acabar vivint als carrers. Va estar més d'un any, amb 15 anys, vivint als carrers, buscant qualsevol tipus de feina. Va ser escombriaire, va ser repartidor de menjar, va treballar a una pizzeria i, en un moment, també va treballar netejant cotxes, són d'aquests, doncs, negocis d'anar... Mm. I ell explica que hi ha un moment que arriba un cotxe molt luxós i era el millor futbolista de la història de l'Iran, la Lida ell, i ell li tremolava les mans dient, estic veient a l'Ida ell, no? I va acabar coneixent perquè la història té un final feliç. Un moment, a un club sí que li fa una prova, comença a jugar, i a partir d'aquí comença a tirar endavant, arriba a la primera divisió, arriba al Mundial de Futbol, i un moment que li canvia la vida, que és aquest.
And the referee, on review, gives Portugal a penalty. Ronaldo is denied the boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran, and it comes true tonight.
Aquesta narració magnífica que li atura un penal a Cristiano Ronaldo al Mundial de Rússia del 2018 i la narració d'un gran periodista britànic que havia fet documentació i sabia la història, diu, s'ha fet realitat el somni d'infància d'aquest nano que va dormir als carrers de Teheran perquè li aturava un penal a Cristiano Ronaldo. Aquell moment a Iran el van convertir en l'heroi, des de llavors és un dels millors porters asiàtics, juga sempre i l'altre dia el van escollir millor futbolista del partit.
Home, doncs tenir, tenir tot aquest protagonisme no és qualsevol cosa i més venint d'un partit com l'Iran, que també té poques oportunitats d'exhibició pública, no? Com és per l'Iran jugar aquests partits?
És molt tens, perquè a més, els partits els ha jugat a Los Angeles i a l'estat de Califòrnia és l'estat del món on hi ha més persones descendents a totes les persones que van fugir d'Iran amb el triomf de la revolució islamista de Khomeini. Molts d'ells simpatitzants de l'antiga monarquia, de l'antic règim del Xah de Pèrsia. Per tant, el lloc on hi ha més opositors a l'actual règim islamista de Teheran és a Califòrnia, i aquí jugava la selecció. Llavors, en els partits, els aficionats porten les banderes amb un lleó al mig, que és la bandera monàrquica de l'època del Xah. Hi ha una sentència que diu que no haurien de poder-la portar, perquè no és una bandera legal en aquests moments, però ells la porten, les autoritats nord-americanes fan la vista grossa, i en cada partit a la senyal televisiva veiem moltes banderes monàrquiques. Llavors, clar, és complicat, perquè els aficionats odien el règim que va crear Khomeini, perquè ells en van fugir, xiulen l'himne, però quan comença la pilota animen la selecció, perquè ells són iranians.
Al
moment de l'himne hi ha molta tensió, perquè veus diferents tipus de banderes, les monàrquiques, els islamistes, algunes que directament no tenen cap escut, dels que no es volen mullar. Llavors comença el partit i tots s'animen a la mateixa selecció, amb alguna excepció, hi ha alguns molt radicals que van en contra de la pròpia selecció, però en general, ho està veient tothom, el futbol està unint una miqueta tant la diàspora opositora com la gent que està vivint a Iran al voltant d'aquesta selecció, que de moment, mira, encara té opcions de classificar-se.
I els jugadors? Clar, oh, tampoc. Per ells...
Ho passen molt malament, clar, perquè, òbviament, ells viuen en una dictadura, no hi ha llibertat. Recordem que el darrer Mundial, el 2022, el Mundial que es va jugar a Qatar, es va jugar en un moment molt, molt tens, perquè s'havia produït doncs, l'assassinat d'una jove, la Mahsa Amini, aquella noia que era d'origen curt, també, que portava el vel molt baixat per ensenyar una mica de cabell de forma provocativa. La policia de la moral la va empresonar, la va torturar i la va assassinar. I van sortir moltes persones al carrer, van haver-hi centenars de morts, i en aquell moment es va jugar al Mundial. I la major part de futbolistes, aquí potser no, però allà els futbolistes són com gent més progressista, i es van negar així a cantar l'himne. I va entendre que era una forma de donar suport a les manifestacions democràtiques que hi ha al seu país. El que es diu és que el règim els va acollar, els va dir, si no canteu l'himne, no ens doneu suport, la vostra família, que és a Iran, patirà, i el següent partit sí que van cantar l'himne. Però va haver un jugador en concret, que és el Sattar Azmoun, que també és d'una ètnia d'aquestes que hi ha allà, que és d'ètnia turcmana, en aquest cas, va ser el més valent, i va arribar a penjar un missatge a les xarxes socials que deia... Això el trobo. Aquí, correcte. No em puc quedar callat, i si el càstig és expulsat de la selecció nacional, és un petit preu a pagar per un sol floc de cabells d'una dona iraniana. S'haurien d'avergonyir per la facilitat amb què poden assassinar una persona. Llarga vida a les dones iranianes.
Que valent, no?
Va ser molt valent. En aquella època jugava a Alemanya. I hi va haver un moment que el van deixar fora de la convocatòria, el van acabar convocant i va jugar al Mundial i no va cantar l'himne. En aquest Mundial, Sattar Azmoun, que segueix marcant molts gols i segueix sent un dels millors futbolistes, ara mateix juga a Dubai, no ha estat convocat. I és perquè s'ha convertit en un portaveu de la gent que demana més llibertat a Iran. I llavors, clar, els altres futbolistes tenen molta pressió, més jugants als Estats Units, i estan intentant, doncs, buscar un discurs que és el de dir, estem aconseguint unir tothom, és bonic veure els iranians junts a les graderies, el futbol, això, però clar, això ho diuen a la premsa internacional, quan els hi pregunta la premsa del règim, doncs tots venen a dir, doncs, un discurs molt nacionalista, que sembla que els hi hagi escrit més un propagandista del règim que no passa ells mateixos.
Va ser valent, va aprofitar l'altaveu i l'exposició, no? I ara, doncs, n'ha pagat aquest preu. Molt bé, interessantíssim, com sempre, boníssim. Gràcies,
moltes
Toni Padilla.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Bona nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Aquesta cançó té missatge. Aquesta cançó té missatge. El tema és quin. Però més amunt no podem anar. Més amunt no podem anar. No sé. Això ha de ser cap avall, suposo. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. És una cançó d'U2 que es diu Night and Day, perquè si no anirem més cap amunt, però farà calor de dia i de nit. Aquesta propera nit i matinada també tenim avisos de calor nocturna, per tant, costarà més de dormir, sobretot a la façana litoral, amb aquestes nits tòrrides, amb valors que no baixen dels 25 graus, i moltes nits tropicals a moltes comarques. Per tant, en aquest sector de Ponent, de la Catalunya central, del prelitoral, doncs aquí les temperatures també els hi costarà de baixar de nit. Però sí, anem una mica cap avall. Demà costarà, i nosaltres anem dient que avui és el dia més càlid, i ho ha sigut perquè hem arribat als 43 graus a Vilanova de Segrià, 42 al Poal, a Lleida, a Torroja Priorat, a Vinebre. Per tant, avui és el dia que s'ha disparat més la temperatura, i demà baixa una mica. Què vol dir baixar una mica? 1-2 graus com a molt. Per tant, continuarà fent molta calor, però sí que potser cap a Ponent els valors més alts quedarien cap als 41 graus. Per tant, encara estem parlant de calor, estem parlant d'onada de calor, el tercer dia consecutiu amb aquesta onada de calor, però sí que el pic de calor, doncs, avui ja l'hauríem superat. Demà, en un dia també molt estable, amb sol al matí, amb alguna boira boirina matinal a la façana litoral, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades i encara seran un pèl més esquifides que no pas avui, força concentrades cap al Pirineu i Prepirineu.
Molt bé, semblava a mi una mica de música inquietant, sí. I ja té tot el sentit, perquè realment encara que baixi una mica, si no baixa de
la bo... És per si no podem dormir, no?
Sí, totalment.
Exacte.
Gràcies, molt Gemma.
Bé, bona nit.
Bona nit.
Doncs intentarem dormir, si no...
Descansar.
I si no, mira, ja trobarem alguna cosa per entretenir-nos. Demà aquí a les 10,
més
no?
Més i millor.
Demà no ho sé, demà no, butlletins
no,
i prou.
No, demà butlletins i prou i ens... No, retrobar-nos a fet dijous.
Dijous a les 10.